Al matí, amb Raquel García.
Aquest cap de setmana a Mataró s'ha donat l'11è Premi Literari a Elena Jubany, que coincideix amb l'aniversari de la seva mort. Va ser assassinada l'any 2001 a la nostra ciutat, a Sabadell, en una finca del carrer Calvet d'Estrella. Tenia 27 anys. Quan la van trobar estava nua, tenia cremades i havia estat drogada. No s'ha identificat encara el culpable de la seva mort. Ens acompanya avui el seu germà, Joan Jubany. Bon dia. Salut, i benvingut. Bon dia. Explica'ns primer de tot, per què aquests premis? Per recordar-la, per reivindicar el seu cas, per tal de que no, doncs, per fer memòria, no?, abans que prescrigui?
Bé, el Premi Elena Jubany, doncs, és una manera de mantenir viu el record de l'Elena, no? Es diu que ningú mor mentre sigui viu en el record de la gent, de les persones estimades, i això és el que fem amb el Premi Elena Jubany. I és un premi, doncs, que justament combina doncs una de les grans atraccions de l'Elena, que eren la literatura, el món del llibre i la narració oral. Per això és el, que sapiguem, únic premi en llengua catalana on de contes o recull de contes o narració breu pensada per ser explicada. En definitiva, és això, els primers anys després de l'assassinat de l'Elena, bueno, doncs vam estar com a família molt pendents de la investigació, de la resolució del cas, etcètera, etcètera, no? El secret de sumari, bueno, tota la pesca. I quan vam veure que aquí la cosa es quedava encallada i que no hi havia manera de resoldre el cas, tot i que el nostre advocat insistia en demanar noves proves, que el jutge es negava a practicar, ens trobàvem amb un peix que es mossegava la cua, on el jutge deia que si la policia no li aportava noves proves, ell no podia reobrir el cas, la policia deia que si el jutge no li demanava que investigués, ella no s'hi podia posar, o sigui, no? Era allò, el peix que es mossegava la cua. En definitiva, que passats uns anys, no, de l'impacte de trobar-nos de cop, doncs, amb la germana, filla, morta, assassinada en un crim encara per aclarir, i veient que això era un cul de sac que no ens aportava res positiu, doncs, i això va ser idea de mon pare, vam donar la volta al mitjó i vam dir, escolta'm, passem de quedar-nos encallats aquí i anem a recordar l'Elena des d'un punt de vista positiu, i a partir d'aquí és quan creem l'associació Elena Jubany i tirem endavant el Premi Elena Jubany, que és el que us deia al principi, una manera de mantenir-la viva en el record i en positiu.
L'any 2005 es va arxivar el cas i d'aquí dos anys prescriurà si no apareixen noves proves, i per això avui ens acompanya no només el germà de l'Elena, també l'Imma Careta, que és la germana de la Montse Careta, una de les principals acusades i que es va suïcidar a la presó. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
També ens acompanya en Jago García, que és periodista. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
La Cristina Font, que és criminòloga. Bon dia.
Hola, molt bon dia, Raquel.
I la doctora Sheila Caral, que és lingüista forense i directora del laboratori SQ. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, benvinguda.
I també, doncs, a la taula tenim el nostre company, en Pau Duran, que és, ja sabeu, periodista i també, doncs, ha estat investigant aquest cas. Bon dia.
Bon dia, Raquel.
Continuem. Primer, Joan, voldria que ens expliquessis una mica com era l'Elena, no? I potser qui és qui li volia fer mal.
Bé, l'Elena, tothom que l'ha conegut, doncs, era una persona bàsicament amable. Amable, en definitiva, vol dir digna de ser estimat, no? I tothom que l'ha conegut, s'hi ha relacionat, crec que coincidim amb definir-la així. Per tant, bueno, és això, una persona, això, que es feia estimar, que no es buscava problemes, que quan se'n trobava els esquivava i ella, doncs, continuava pel seu camí en positiu. I per tant, així d'entrada, doncs, ens va sorprendre, vull dir que això, que algú no només li volgués mal, sinó que l'acabés matant, no? I com a família i la gent que la coneixíem, doncs, no ens quadrava no ens quadrava per res això.
Què li va passar?
Què li va passar? Doncs que la van matar, que va rebre uns anònims a la porta de casa seva, acompanyats amb substàncies amb somnífers. Ella en el segon anònim que va rebre es va quedar grogui i uns amics la van auxiliar, diguem-ne, la van dur a casa seva, es va quedar clapada. L'endemà del matí es va llevar, no se'n recordava de res. I de fet com la prova fonamental de tot plegat d'aquest crim ens la va deixar posada l'Helena, que és com va agafar el suc, el que li quedava del suc del segon anònim que la va deixar estabornida, el va dur a analitzar als laboratoris de Chavarne i doncs, bueno, resulta que la mateixa substància que hi havia en aquell suc de préssec és la que hi havia en el seu estómac quan la van matar tirant-la dalt a baix d'un terrat, estant ella inconscient, no, dormida, indefensa.
Al principi tot apuntava, o es volia doncs apuntar, que era un suïcidi, no?
Per part de la família, en absolut. No sé d'on va sortir el rumor de que era un suïcidi. En tot cas, a nosaltres com a família, la policia ens va demanar que no desmentíssim que havia sigut un suïcidi, perquè ells podrien treballar amb més tranquil·litat, investigar amb més tranquil·litat, si el que corria era la versió aquesta del suïcidi. Nosaltres, com a bons samaritans i pensant que això ajudaria a la investigació, vam fer cas d'aquesta recomanació i senzillament va ser dur per la família, doncs, sobretot a Mataró, on ens trobàvem amb gent coneguda, amics de l'Helena, que ens preguntàvem, doncs vam estar, diguem-ne, no desmentint el que nosaltres ja sabíem, que és que no havia sigut un suïcidi, que era impossible que hagués sigut un suïcidi, perquè una persona que no es pot moure per si mateixa, encara menys pot pujar dalt d'un terrat i saltar un muret i fotre's dalt a baix.
Després es va acusar Montse Careta. Qui era i quina relació tenia amb la teva germana?
Doncs jo la veritat és que no la coneixia, la Montse Careta, i per tant no us sé dir. Sé que arran d'això, de les investigacions i tot plegat, doncs sé que la relació era a través de la UES, de la Unió Excursionista de Sabadell, que de fet en els anònims que li van deixar a l'Helena, que que es dona per clar que estan directament relacionats amb el crim, amb el seu assassinat, els autors dels anònims, que els escriuen en un to amable i simpàtic, s'identifiquen com a membres de la UES. Per tant, està clar que si hi ha relació entre els anònims i l'assassinat, el grup que hi ha darrere d'aquest assassinat és més d'una persona, perquè també per qüestions de proves científiques, diguem-ne, és impossible que això ho fes una sola persona. O sigui, hi ha un grup de persones vinculats a la UES, que són els que presumptament van assassinar l'Helena Jubany tirant-la dalt a baix d'un terrat quan encara era viva, després d'haver-la deixat inconscient a base de somnífers.
De fet, una de les principals acusades, com dèiem, era la Montse Careta. El jutge la va enviar a la presó, tot i tenir doncs indicis de que no ho havia pogut fer sola, i 5 mesos després la Montse es va treure la vida. Imma, per què van acusar la teva germana?
Perquè hi havia uns indicis que apuntaven molt directament a ella. I tot era tan clar, aquests indicis eren tan, tan clar, que tot feia creure doncs que era un parany en què ella va caure. Diguéssim, és molt fàcil d'explicar. A veure, al cap de 2 mesos que passa tot, apareixen al domicili de Montse una sèrie de proves que l'inculpen directament. O sigui, i tot va portar molt directe a la Montse, jo sempre dic que massa directe.
Clar, ella sempre es va declarar innocent.
100%. Nosaltres creiem la seva innocència sense fissures. O sigui, el tenim claríssim.
De fet, tot i que sembla clar que una persona sola no podria haver comès el crim, per què creus que només es va doncs a empresonar a la Montse i no altres companys o amistats de l'Helena?
Això és el que ens hem preguntat nosaltres sempre. Vull dir, sobretot tenint en compte que hi havia una altra persona, doncs, que convivia amb la Montse i que era propera també a l'entorn de l'Helena i que podia arribar, doncs, a ocupar el lloc que ocupava en aquell moment la Montse.
Clar, després es va acabar suïcidant, va deixar una nota. Què deia aquesta nota? No sé si apuntava o donava alguna pista.
Es fa menció una nota, però realment hi ha dues notes. Una de soc innocent i l'altra per ser executor d'una mort cal ser homicida. I jo no ho soc. Però a part d'aquesta n'hi ha molt més volum de cartes i correspondència.
Què va passar després del suïcidi?
A veure, després del suïcidi, que nosaltres, que no ens hagin, això ja ens va passar abans del suïcidi, que nosaltres no ens hagin donat d'allò de poder demostrar la innocència de la Montse, perquè nosaltres creiem, com t'he dit, sense fissures amb la innocència de la Montse. A més, amb el llarg del temps han anat apareixent proves que demostren que la Montse és innocent, però en canvi, cada cop que nosaltres hem, per exemple, hem anat a jutjats, hem anat al jutge, o hem presentat proves que hi havia altres persones que podien estar ocupant el lloc de la Montse, a nosaltres mai se'ns va escoltar, mai. Però és que ja no després del suïcidi. Nosaltres des del primer moment de la detenció de la Montse vam anar portant proves com la Montse era innocent, però no ens van fer cas. Era, sempre topàvem amb un mur.
Clar, sobte, així d'entrada, us sembla bastant difícil, no, Joan i Imma, o gairebé improbable que en un cas d'assassinat els familiars de la víctima mortal i d'un dels acusats comparteixin, no, part del diagnòstic de la investigació. Què penseu i què reclameu vosaltres?
A veure, a nosaltres ens sembla que, tot i que això, nosaltres com a família, diguem-ne, vam col·laborar amb tot el que... amb el que se'ns va demanar durant la investigació, mentre hi havia el secret de sumari, doncs ens vam estar de saber, no, coses directament relacionades amb la mort de la meva germana, de la filla dels meus pares. Jo després, vist en perspectiva i resumint així una mica, diria que la investigació a nivell policial hi va haver una implicació, doncs, personal molt intensa de l'equip que va fer la investigació, però també és cert que un cert mortadelismo Filemón, per dir d'alguna manera, o sigui, diguem-ne que, i sobretot amb els protocols i els mitjans que s'estan fent servir avui en dia, si ens retrocedim al 2001, diguem-ne que un punt de rigorositat li va faltar a la investigació, potser falta de mitjans, potser, doncs, que algun equip especialitzat és qui hauria d'haver agafat el cas en lloc de deixar-ho en mans de l'equip de Sabadell. I el que sí que ens va sobtar més, doncs, és que a nivell judicial, jo m'atreviria a dir que hi va arribar a haver obstrucció a la justícia per part del jutge instructor del cas, precisament. O sigui, nosaltres, veient-ho, vivint-ho en viu i en directe des de dins, mentre s'estava portant la investigació, ens trobàvem, doncs, això, que la policia volia fer unes investigacions, el jutge no les permetia, que quan un cop es va obrir la instrucció del cas, nosaltres ens vam personar amb advocat, vam estar demanant que es practiquessin proves i el jutge pura i simplement negava que es practiquessin proves que haurien servit per aclarir el crim, i ens va sorprendre molt això. O sigui, una certa, podria millorar la professionalitat a nivell policial, i un posar pals a les rodes per part del jutge instructor, don Horacio Donache.
De fet, aquest cas es va arxivar l'any 2005, però l'any passat dos estudiants de periodisme van reprendre les investigacions sobre el cas, i un d'ells és el Iago García, que el tenim aquí. Bon dia, Iago.
Bon dia.
Com veu arribar el cas de l'Helena?
Doncs va ser bastant per casualitat. Nosaltres, l'Anna Prats i jo, estàvem buscant un tema per escriure el nostre treball de fi de grau i estàvem pensant en escriure un reportatge novel·lat, i buscàvem tema, i la meva companya, l'Anna, va estar cercant per internet, es va trobar la típica pàgina web on surten casos sense resoldre. Vam trobar el cas de l'Helena per casualitat, que ens va cridar l'atenció, sobretot perquè l'Helena va estudiar a l'Autònoma, havia estudiat periodisme també a la mateixa facultat, i doncs vam començar a estirar del fil, que al principi el fil era un blog que hi havia internet de l'Eladi, un amic de la Montse, que explicava el tema. Ell havia escrit algunes coses, vam contactar amb ell a través del correu que deixava, vam quedar amb ell a Vic, ens va explicar doncs com havien viscut ells el cas, a través d'ells vam conèixer a l'Imma Careta, després vam conèixer el Joany, nosaltres vam anar allà a veure si estaven disposats a parlar amb nosaltres, ens van obrir les portes i doncs a partir d'allà vam començar a investigar.
I en aquestes investigacions què heu anat descobrint?
Bé, doncs primer que vam haver de fer va ser llegir el sumari, començar a entrar en tota aquesta investigació que havia durat molts anys, que amb la gent amb les que parlàvem, amb el Joan, amb la Imma, havien estat molts anys ficats dins de tot això, i bueno, ens vam trobar un cas molt estrany, que en el que hi havia moltes llacunes, moltes coses que no sabíem, que preguntàvem i veiem que hi havia molts interrogants que no es podien resoldre, perquè hi ha un buit entre que l'Helena desapareix fins que la troben morta, en què ningú sap què va passar.
Clar, hi ha moltes deficiències, no?, com apuntàveu, però ens podeu posar alguns exemples perquè sí, la gent es faci doncs un
per exemple mica... des del principi es dona per suposat que l'Helena va, com a mínim, va passar la nit anterior a que la trobessin, ella la troben de matinada, un diumenge, i des del principi es dona per suposat que ella va estar a casa de la Montse, que és probable perquè era l'única persona amb la que tenia relació dins d'aquell bloc, però mai es van trobar proves que es situessin a l'Helena a casa de la Montse.
Que tampoc es van buscar.
Exacte, aquest és el problema. Que...
O sigui, no es va registrar el pis. Entenc.
El pis es va registrar... Hi ha dues coses. Primer, que el pis no es van buscar traces d'ADN ni de proves ni de petjades dactilars, per exemple. La policia diu que en aquella època, el 2001, aquella tecnologia no estava estandarditzada, però d'altra banda... No. Sí que la van utilitzar per registrar el pis de l'Helena. O sigui, al pis de l'Helena van trobar unes tasses i van cercar petjades dactilars i les van comparar i van determinar que eren de l'Helena, i algunes altres que no podien concloure de qui eren, però potser perquè eren parcials o perquè no es podia dir amb seguretat. I això no ho van fer al pis de la Montse. I això potser hagués agilitat molt la investigació, hagués donat molt més pes a les teories que tenia la policia.
Imma, que em sembla que vols afegir alguna cosa.
No, és el que hem dit sempre nosaltres, que des del primer moment aquesta falta de rigor, aquesta falta de que es fes la investigació, inclús que tot, com deia abans, tot assenyalava la Montse, es van tancar, només no van buscar una altra línia d'investigació. Hi havia altres persones que podien, van estar després dintre de, i això es veu en els sumaris, a la línia d'investigació, doncs van centrar única i exclusivament en la Montse. I quan nosaltres demanem, doncs, per exemple, que es busquin, com diu Iago, altres proves, o quan altres pericials, per exemple, caligràfiques o proves d'ADN o alguna altra cosa, mai es va fer, només es van, i més d'una manera molt somera, tot des del principi.
I després de tant de temps de silenci, creieu que encara doncs algú pot aportar noves pistes?
Que demanaves exemples i per exemple és això, eh? O sigui, de la colla que formava no, el cercle
del grup d'amics, sí,
de sospitosos, que ells mateixos s'havien assenyalat en el segon dels anònims, només es fan proves caligràfiques a dues de les persones. Jo no sóc grafòleg, però jo vaig veure les fitxes d'inscripció a la UES i hi havia lletres que a mi em resultaven familiars respecte a la del, a les dels anònims. Ja et dic, insisteixo, no sóc grafòleg ni Déu me'n guard de... Però dius, i per què no es van fer proves caligràfiques a tots els sospitosos? I només se'n van fer a dues. I quan vam demanar que els hi fessin, el senyor jutge va dir, doncs no em dóna la gana i no les farem. Per què?
S'ho va tancar... es va tancar en banda, sempre es va tancar en banda quan se li demanava, doncs, qualsevol altra prova o se li aportava alguna informació, alguna cosa, ell no, inamovible, no? Era allò perquè ell ho deia i no, és més, no admitia ni que li diguessis altres coses ni... Es va tancar en banda, jo diria que és la paraula, es va tancar en banda a demanar, i a més havia això, que havia aquesta sensació, que el Joan l'ha explicada molt bé, que anaves amb ell i després havia una descoordinació total amb la policia. Un deia una cosa, l'altre deia una altra, quan havia alguna cosa deia m'ho porteu a mi, i totalment des del principi molt descoordinats tots, molt.
Clar, estem en un país on es punxen telèfons per motius polítics.
Ara, aquí està.
El jutge que va ordenar la detenció de la Montse Caretas sabia quan la detindria, sabia que estava que hi havia més gent implicada, per tant que hi havia, era un grup de gent en un país on es punxen telèfons per motius polítics per resoldre un cas d'assassinat. No es podria haver fet un seguiment del cercle de persones no? que es pensava que conjuntament amb la Montse Caretas estaven implicades en el crim per veure quina reacció tenien i tot plegat? Doncs no, en aquest cas no. I això és una de les coses que també sorprèn.
Ara parlarem de les anàlisis que es fan pericials per mirar doncs, aquestes proves, aquests missatges no? que va rebre l'Helena, però primer ens podeu explicar una mica el contingut d'aquests missatges que a més anaven acompanyats, em sembla, que d'algunes substàncies.
Bé, són públics, jo si vols us els llegeixo, crec que els...
Jo crec que, a part que la...
Oh, potser no.
Sí, a part que la lletra jo crec que també té... És una lletra desvirtuada, també crec que amaga alguna cosa, diguéssim, de...
Bé, hi ha un primer anònim, no?, que és el que rep conjuntament amb una orxata, que diu: Helena, sorpresa, passàvem per aquí i hem dit, a veure, l'Helena, que s'explica, som, i llavors hi ha quatre interrogants, que no sabem si és, que és una pregunta molt forta o que hi ha quatre persones, que cadascuna és un d'aquests interrogants, i et farem un truc i a menjar-s'ho tot. Aquest és el primer anònim. És a dir, està escrit en un, no, en un to amable, diguem-ne,
informal, així, proper, sí, com un joc, com, no? Com sí, proposant un, no?, joc.
Com que és algú conegut i tal. I després hi ha el segon anònim, que rep al cap d'un temps, que és el que anava acompanyat d'un suc que la deixa estabornida. I aquest segon anònim diu: Helena, abans que cap altra cosa, esperem que et prenguis això amb el mateix sentit de l'humor que nosaltres. A la tercera et destaparem el misteri. És força segur que et facis un bon tip de riure. Això està escrit amb un tipus de lletra. I després hi ha un altre que diu, i continua dient: ens agradaria molt tornar a coincidir en una excursió de la UES. Ja en parlarem. Ara anem a veure si trobem un lloc bueno, bonito i barato a Sabadell per perfeccionar l'anglès. Ah, bon profit. No ens facis un lleig, eh? A la tercera ja ens convidaràs tu. No ho posem en dubte. Petons. Aquests són els dos anònims i sembla que la tercera va ser quan la van matar, no?
De fet, l'escriptura d'aquests anònims ha rebut diversos anàlisis pericials per mirar d'obtenir alguna prova sobre el cas, sempre demanats per alguna de les parts. El darrer estudi conegut s'ha fet per una iniciativa acadèmica pròpia, desinteressada, que és el treball de final de màster en lingüística forense per la Aston University, per la qual ha estat premiada la seva autora, la Roser Jiménez, investigadora del Laboratori SQ de Lingüistes Forenses i investigadora predoctoral del CUSC de la Universitat de Barcelona. Escoltem quin mètode ha fet servir i quina és la seva conclusió.
El que nosaltres vam fer es diu una anàlisi comparativa de textos forenses. Això és, agafem els dos corpus, els dos conjunts de textos. En aquest cas teníem els dos textos anònims del cas i després teníem un total de 19 textos que sabem que va escriure la Montserrat Caretas. El que vaig fer a la meva anàlisi va ser, primer, identificar aquells trets de la manera d'expressar-se, la manera d'utilitzar lèxic, gramàtica, que eren idiosincràtics, és a dir, que eren molt identificatius dels autors dels anònims, Passat un temps, per no contaminar-me, vaig fer la mateixa anàlisi als textos de la Montserrat. I llavors vaig comparar els dos conjunts de marcadors, els dos conjunts de característiques que jo havia identificat en cada conjunt de textos, i vaig veure quines diferències i quines similituds hi havia que es podien comparar. I la majoria d'elles mostraven que la Montserrat segurament, molt probablement, no era l'autora dels anònims, perquè no coincidia el seu comportament lingüístic amb el que havíem identificat els anònims.
I ens acompanya la supervisora d'aquest treball, la doctora Sheila Caral, lingüista forense i directora del laboratori SQ. Benvinguda.
Gràcies.
Què hi havia abans de la vostra investigació i estem escoltant quina és la conclusió, quina és l'aportació d'aquest treball?
Sí, el que hi havia eren pericials cal·ligràfiques, que el que fan és analitzar el tipus de lletra, no?, que s'ha utilitzat, i n'hi van haver 4 o 5, cadascuna d'elles, com heu comentat, amb resultats diferents, depenent de qui havia encarregat aquest dictamen, no? Això és una cosa que sorprèn, ja que quan, qualsevol tipus de pericial, quan se fa des de la mateixa disciplina, els resultats haurien de ser similars, no és a dir exactes, però sí que no es poden contradir d'aquesta manera, d'acord? Tu pots arribar a un grau més alt o més baix de seguretat, conforme pot ser l'autor o no, però no podem dir en un sí que ho és, en l'altre no ho és, en l'altre és una altra persona, és a dir, aquests resultats tan dispars no són habituals quan ho analitzem des de la mateixa disciplina.
I llavors com és que hi ha tanta controvèrsia, no?, amb l'autoria d'aquests anònims, perquè així d'entrada sorprèn.
Sorprèn. La veritat és que no hi ha una explicació rigorosa des del punt de vista científic, perquè no és esperable, és a dir, això jo no ho havia vist mai, que hi haguen aquests resultats tan dispars. Llavors nosaltres el que vam aportar és una nova disciplina, no ens fixem en la forma, en la forma de la lletra, sinó el que fem és analitzar, com ha explicat molt bé la Roser Jiménez, és analitzar el comportament lingüístic, és a dir, les estructures lingüístiques que s'hi poden observar. Doncs, per exemple, s'utilitzen oracions subordinades molt llargues, no?, que era una cosa esperable, per exemple, amb el perfil que nosaltres havíem menjat de la Montserrat, perquè era una persona que estava acostumada a escriure i que li agradava, no?, i per tant és una persona que tu esperes que utilitzi oracions molt més llargues, molt més elaborades, amb un lèxic fins i tot podríem dir literari, i són coses que no s'observen en aquest cas en els anònims, no?
I això pot aportar alguna cosa ara a la investigació? Pot empenyar cap a alguna banda?
Clar, podria empenyar, diguéssim, però en un judici més ampli. És a dir, perquè el que hauríem de fer és aportar noves proves, nous indicis que reconduïssin la investigació. Nosaltres estem parlant de que hem fet una investigació sobre una persona que ja no hi és. L'únic que podríem dir és poder-la descartar d'haver estat autora, no?, en un cert punt. S'hauria de fer una anàlisi pericial en aquest cas. No ens quedaríem només amb un treball acadèmic, sinó que s'hauria de fer una pericial. Però, clar, haurien d'aparèixer noves proves, nous indicis que ajudessin a una investigació a trobar altres persones que haguessin pogut estar implicades.
Si no apareixen noves proves, d'aquí a 2 anys el cas prescriurà. Per això des de Ràdio Sabadell us demanem als que ens escolteu que feu memòria. Si teniu alguna dada, algun record associat a aquests fets, ens podeu contactar al telèfon del directe, el 93-747-8787, enviar-nos un correu electrònic a l'adreça informatius@radiosabadell.fm, o fins i tot ens podeu deixar algun document aquí a la ràdio, a la nostra adreça física, al carrer Doctor Puig, número 18.
De fet, després compartirem aquest podcast a les xarxes socials i allà també especificarem, doncs, a tota aquesta informació, perquè, com estem escoltant, és interessant i és important, doncs, intentar trobar més proves en aquest cas, perquè, com esteu escoltant, doncs, presenta encara molts i molts interrogants. Quin és el mòbil del crim de l'Helena? Per què els principals investigats van canviar també les versions dels fets? Doncs tot això també ho volem preguntar a l'especialista en criminologia i dona, com la Tina Font. Bon dia, Tina.
Hola, bon dia, Raquel. Com
què és el que et crida més d'aquest cas, no? Que és molt complex i estem intentant aquí fer, doncs, un resum, però
fonamentalment el que em resulta més flagrant com a criminòleg és que s'ha produït una lesió emocional i física amb dues famílies que han quedat en aquest sentit absolutament abandonades. Per tant, per a mi aquesta seria la primera reflexió més flagrant. I un altre exercici també que s'està produint avui aquí, que és el de la mediació, no?, que a més és una figura que està gens reconeguda en el nostre marc jurídic i legal, i que sí que, per exemple, doncs, figura Estats Units, no? I que crec molt interessant. Per tant, des del moment que dues parts en una qüestió tan sensible es manifesten en una línia semblant, evidentment des de la pèrdua profunda que suposa en cadascuna de les parts, ens està indicant un primer tret, no? Això ja d'entrada. Després, a continuació, en relació a la vinculació que es detecta en els membres part de tota aquesta història, no? Que jo crec que seria un altre element a desengranar, perquè hi ha una connexió absoluta. Una altra qüestió que a mi em crida especialment l'atenció i va a la línia del que apuntava la doctora Caral és justament la carta, no? El seguit de manuscrits, de cartes manuscrites que hi ha i de la manera en com en algunes d'elles es manifesta la Montse, no? Que crec que sí que podrien apuntar un principi de pista molt interessant per a la reobertura d'aquest cas, que és el que ens interessaria. Una d'elles és en una de les cartes, en un dels manuscrits familiars, molt al principi de tota aquesta història, la Montse Careta narra a la seva família com està sent aquest principi de coneixença amb la persona amb la que vol compartir la seva vida, que a més del primer home que arriba a ella i per tant probablement això d'alguna manera també l'acapara fortament. Però després ella, en un punt de la carta, narra doncs aquest cercle, no? D'una manera molt oberta, el cercle que forma part de la seva vida, que vol que formi part de la seva vida, amb molta alegria, però a la vegada anomena un tret molt distintiu, anomena un arc iris. Aquest arc iris, d'alguna manera, el que fa és encerclar aquestes persones de manera molt gràfica. Ella allà ja estava posant de manifest quelcom. Però una altra qüestió que encara resulta molt més llamativa analitzant tot plegat és justament com, en un moment determinat, ella parla d'aquesta persona d'una manera que quasi bé apuntaria que no està parlant d'un nòvio, sinó pràcticament està parlant d'un líder. I per tant això és molt significatiu, analitzant-ho en profunditat, i crec que la doctora Caral està sentint amb mi.
Sí, sí, totalment d'acord. És veritat, la forma, les expressions que utilitza per referir-se amb ell, no? La manera de descriure'l sí que no és una manera, diguéssim, a nivell de contingut esperable. Nosaltres sempre parlem de trets esperables quan tu estàs en una relació, no? Aquesta devoció, fins i tot podríem arribar a dir, que té quan el descriu, no?
Després, per altra banda, també em crida l'atenció perquè es parla en un dels manuscrits entorn a la idea de que no ha causat la mort, no? Que no és el mateix que dir que no l'he matat, o pot ser-ho. És a dir, jo crec que aquí també obre una finestra. És a dir, en cap cas estem destriant, perquè com apuntava la doctora Caral, hi ha moltes qüestions amb les que ja no es compta, i a més podríem entrar en una segona part, que a banda d'aquesta manifestació de bloqueig davant informació que manifestava la Montse i que per tant ens indica que hi hauria d'haver hagut una porta a través de la qual obrir i no es feu, hi ha també un buit en la investigació que, com apuntava al principi del meu relat, deixa en un absolut abandonament lesiu amb dues famílies i per tant aquí la justícia no ha complert la seva funció.
Llavors, en aquest cas, Tina, es mostra una voluntat d'encobrir els responsables o és una successió potser de males pràctiques les que l'haurien hagut de resoldre?
Jo no descarto res, fins i tot que no coincideixin amb dues coses. És a dir, crec que no és descartable, crec que no és incompatible. Crec també, i estic a la disposició, si les famílies m'ho permeten de comentar-ho, en el trajecte final de la Montse a presó, en el moment del suposat suïcidi, que apareix en un entorn que habitualment en l'àmbit criminològic no és molt freqüent quan estem parlant de suïcidi, no? Si més aviat quan es diu col·loquialment una reierta, no? Que tots sabem que es produeix a les presons i es formen doncs aglutinaments a la zona dels banys i així. Però el tipus d'escenari que s'apunta, jo més aviat l'hagués descrit a la cel·la, i no fou així, fou al bany, no? Per tant, és curiós aquest punt.
Vols afegir alguna cosa, Emma?
No, veia que anaves a sentir. Efectivament, és així. Jo crec que ho ha descrit molt bé la Cristina. És així. Nosaltres sempre hem tingut les nostres sospites sobre la mort de la Montse. Inclús en un primer moment es parla d'assistència al suïcidi, que crec que és una paraula que es fa servir. Però, a veure, nosaltres potser, si realment va ser suïcidi, creiem que això sol ja prova la innocència de la Montse. Ella va arribar a un punt que Montse era molt llesta, era una persona, no era tonta, i dos fan quatre. Doncs ella ja portava un temps allà i que tots anàvem dient recorda si alguna cosa, i jo crec que al moment arriba un punt que ella es don compte que realment amb la persona que tenia projectes de futur, aquests projectes se li han anat en ordis, ella ja no els té, no té res per lo que sigui endavant, perquè realment ella doncs no té res a fora, aquella il·lusió, com diu la Tina, doncs aquell monument, aquella persona que ella creia, aquest líder que ella tenia, però se li desmorona aquesta persona perquè es don compte, realment arriba a la conclusió que tots tard o d'hora arribem. I a més és molt senzilla la conclusió a la que arribem tots.
Volia ampliar només a la línia, justament al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, el 23 de maig de 2002, deia que la interna doncs presentava una sintomatologia pròpia d'un trastorn adaptatiu que cursava amb oscil·lacions, parla també de poca tolerància a l'estrès, una personalitat molt dèbil, efectivament una persona que en un moment determinat doncs és una persona que aprecia tantíssim la natura, etc, etc, amb un perfil de persona també absolutament adaptat a ella en aquest sentit, doncs el pitjor que se li pot fer sense cap mena de dubte és tancar-la, i per tant doncs ella en moments determinats, fins i tot en el seu comiat, parla fins i tot d'una manera jo crec que molt més confusa del que vol esdevenir per ella aquesta sortida, no? Probablement amb la voluntat, insisteixo, de bloquejar informació, no sé si la doctora Caral...
Sí, totalment d'acord.
I a més en la part literària dels textos, no? Bona part dels manuscrits, de les cartes manuscrites que ella feia, doncs són amb una cura, amb un detall a l'hora de tancar-les, d'acabar-les, que no s'aprecia tant en la seva part final.
I són en data, això sempre ho han dit, les cartes de suïcidi totes són en data d'abril, no de maig. Totes.
És veritat que les cartes, s'ha parlat, als mitjans ha sortit molt sobre una frase que repeteix moltíssim, que abans ha dit la Imma, que la Montse en un moment escriu que per ser homicida cal ser executor d'una mort, i això ha donat peu a, doncs, a hipòtesi, a dir que potser la Montse sabia alguna cosa. Jo crec que la Montse tendia a explicar-se d'aquesta manera molt literària, a vegades inclús ambigua, però sí que és veritat que hi ha altres cartes, que si la Montse la que diu soc innocent, jo no he fet mai he fet mal a ningú, i de totes maneres el dubte està allà de si la Montse realment sabia alguna cosa, no sabia res, si podia haver dit alguna cosa. El que sí que està clar és que la Montse no podia haver matat a l'Helena ella sol. Ella vivia en un quart, hi havia moltes escales molt empinades, la Montse pesava 45 quilos, tenia mal d'esquena, i els indicis que hi ha contra la Montse són, a part de que viu allà, de que troben l'Helena al seu bloc de pisos, són les pareixes cal·ligràfiques de les que hem dit que tenen molt poca validesa. Llavors, la Montse va anar a la presó com també podia haver anat el seu company. Només hi va anar ella, i va anar altra acusada que després va acabar sortint bastant d'hora, i l'estratègia del jutge va ser posar la Montse a la presó per pressionar-la. Ells estaven convençuts que la Montse sabia alguna cosa i que posant-la a la presó aconseguirien que parlés. I al final, tenint en compte com era la Montse i el que acaba d'explicar la Tina, el seu perfil psicològic i inclús la seva història, perquè el seu germà s'havia suïcidat uns anys abans, això, temps després, vist en perspectiva, almenys per mi, la Imma, la família de la Montse, ho van veure molt més clar en aquell moment, l'estratègia va ser totalment contraproduent. Ella, aquesta situació la va empenyar a suïcidar-se.
Jo subratllo això que està apuntant en Iago, perquè efectivament quan hi ha una relació establerta de parella sana, fonamentalment, pel bé comú, quan es dona una circumstància tan delicada com una de les parts en una data molt determinada ha perdut un familiar, doncs justament el que fas és edulcorar aquell moment per intentar no abocar, no? I probablement aquí el que s'intueix, el que voldria subratllar, és que hi ha una espècie de vocació d'alguna manera, no? Tal i com es desenvolupen els fets.
Joan, volies afegir alguna cosa?
Sí, nosaltres, parlant de la família Jubany, sí que veiem una implicació de la Montse Careta en l'assassinat de l'Helena. O sigui, se la va tirar dalt baix del terrat just a sobre de casa seva, que només hi ha un tram d'escales. Entenem que l'Helena va estar allà doncs, en estat de coma, en estat inconscient, i que qui hi hagués darrere de tot això li sortia més a compte, o sigui, pensava que no seria descobert pujant només un tram d'escales i tirant-la d'alta baix del terrat i intentant fer creure que s'havia suïcidat, que no pas baixant-la 4 o 5 pisos amb el risc de ser enxampats portant el cos d'una noia inconscient i deixar-la a la porta d'un hospital, que és el que hagués fet no? qualsevol persona amb dos dits de seny i un parell de punts de valentia, i no la cobraria aquesta de fotre-la d'alta baix per no ser enxampats, no? Per tant, entenem que sí que la Montse va tenir una implicació. Malauradament no podrem saber perquè es va suïcidar a la presó, però justament, bueno, i ella mateixa en l'ànim de comiat, no? aquesta famosa frase que tots ens hem fixat, que diu que, doncs, que ella no es considera homicida perquè per ser-ho cal ser automaterial. Nosaltres sempre ho hem vist com un jo era per allà, però jo no vaig ser la que la vaig tirar, val? Però això passava a casa seva, i estem i recordem que sempre estem parlant d'un crim, d'un acte que no el podia haver fet una persona sola, és a dir, hi ha un col·lectiu, una colla de persones a darrere de tot això. I el que entenem és que efectivament l'estratègia del jutge devia ser posem la Montse a la presó esperant que es derrumbi i acabi cantant, acabi explicant què va passar i acabi delatant a la resta d'implicats, i la Montse, doncs, quan es va veure allà, doncs, justament perquè sabia que es derrumbaria i que acabaria delatant la resta de participants en el crim, i hi havia aquesta relació malaltissa que s'apunta, no?, d'amor o entre cometes, perquè això ja no se'n pot dir amor, doncs idealitzat, no?, o deificant a la persona objecte del teu amor, amb la qual ja no és una relació equilibrada, sana ni d'igual a igual, i per tant perds no?, la teva pròpia personalitat, doncs acaba suïcidant-se justament per no delatar a la resta d'implicats. I el que ens sorprèn és que un cop morta la Montserrat a la presó, el jutge no agafi i estiri els fils que han quedat per estirar. O sigui, com se t'està dient, jo hi era però jo no vaig ser directament, doncs estira el fil, senyor jutge, estiri el fil. Ens sorprèn, doncs, això, el paper del jutge, que en canvi amb altres sospitosos com el Jaume Sanllehí i el Xavi Jiménez, que en les seves primeres declaracions davant de la policia es contradeien sobre què havien estat fent el dia en què l'Helena va desaparèixer, el dia que l'Helena va ser segrestada contra la seva voluntat, aquest parell de persones, també del col·lectiu de la secció Natura de la UES, el jutge agafa, els asseu davant seu, fa una cosa que li diuen un careo, i els diu: senyors, les vostres versions sobre què fèieu el divendres en què va desaparèixer l'Helena són contradictòries, poseu-vos d'acord i doneu-me una versió que jo que no us contragueu entre vosaltres, que jo em pugui creure. Això és surrealista, això és insultant, que un senyor jutge, investigant un assassinat, faci això. Per tant, aquí ho deixo.
Digues, Emma.
Mira, jo no estic conforme, i tots vosaltres ho sabeu, respecto molt l'opinió del Joan, però crec que jo es fa una lectura, sempre ho he dit, equivocada d'aquesta carta. Aquesta carta té dues lectures, i la deixa clar que no és l'autora material, i jo crec que si deixa d'entreveure alguna cosa, en tot cas, és que al cap d'estar 3 mesos a la presó, com jo deia abans, es don compte de que qui realment és l'autor dels fets és la persona, doncs, amb la que ella té un projecte de futur. Això és una. I està clar, una cosa que hem dit sempre, i més m'heu sentit a dir, que el perfil de Montse no és el perfil d'un criminal, és més, és un perfil molt similar al de l'Helena, tenen trets comuns les dues, a part de l'aparència física, totes dues es mouen en el món del llibre infantil. Totes dues són amants de la natura, totes dues doncs tenen unes persones íntegres, són unes persones que tenen uns valors, són molt bones persones, totes dues, o sigui, estic descrivint a dues persones que tenen uns trets que no són els d'un perfil criminal, i jo sempre ho he dit. Això crec, a més, sempre s'ha, des del principi, sempre s'ha assenyalat que era un joc grupal, i jo al principi també m'ho vaig creure, però jo crec que realment, i a vegades ho he pensat, i això els experts en donaran una nova raó, que si hagués sigut grupal, algú, al cap al llarg dels anys, algú hauria parlat o algú se li hauria escapat alguna cosa. Jo crec que tot ha sigut obra d'una persona, està a la ment d'aquesta persona, i aquesta persona està molt contenta de que la seva obra hagi sortit bé. Jo no he volgut mai assenyalar altres entorns, és més, aquesta persona, perquè té un perfil psicopàtic, ho ha fet servir, ha dit que, diguéssim, han manipulat sempre el seu entorn. Primer la Montse, que era una persona que tenia, ja ho heu assenyalat, una personalitat, doncs, feble, una persona que més aviat pecava de tenir estrès, perquè s'implicava molt en totes les tasques que ella feia. Doncs jo crec que a la llarga, si hagués sigut algú grupal, algú hauria parlat. Jo crec que és obra d'una sola persona, no vull dir noms, no vull assenyalar ningú, però no crec ni que sigui l'entorn de la UES ni persones de la UES, perquè totes les persones de la UES crec que tenen el mateix perfil que tenia l'Helena i la Montse. Aquest allò, compartir la natura, o sigui, moure's amb ambients sants, temes de lleure, com era la Montse. La Montse era una persona que era monitora, era mestra, per sobre de tot era molt bona persona, molt, molt íntegra, molt solidària, molt generosa, molt amable, i ella, sent ella conscient, és que és més, ja no vull ni incloure aquesta paraula, jo estem segurs sense cap dubte de que la Montse és innocent i que la persona que va cometre aquest crim perquè és un crim molt elaborat, a més tenim en compte que això ja comença, jo crec, amb els anònims, és molt, molt elaborat i, per descomptat, no la Montse. Jo crec que la persona que va assassinar l'Helena Jubany està lliure, campa lliure, i està, en aquests moments està voltant per Sabadell, està a Sabadell lliure, i ho he dit sempre. I la Montse no té res que veure amb els fets. És l'únic que jo tinc de dir. Potser m'equivoco, però... I a mi això, ho he dit perquè a més ho vaig viure dia a dia. Aquesta d'allò que assenyala el Joan, que m'ho bé assenyala, que cada cop que anava amb el jutge i li portaven proves o deien, miri, la Montse no menteix, però hi ha altra persona que menteix, o això que diu no és així, o... Jo no sé molt bé com explicar-ho en aquests moments, però jo sé que la Montse és innocent i que no va cometre cap crim.
Sí, jo volia apuntar a la línia del que acaben de comentar els convidats. Probablement hi havia alguna espècie de sotmetiment, i això d'alguna manera l'invalida, i per tant això el que fa és obrir d'alguna manera un doble motiu en aquesta investigació. És a dir, jo probablement fins i tot apuntaria que hi ha hagut dues víctimes, la sospitosa i la víctima, la primera víctima en aquest sentit, que era l'Helena Jubany. I per altra banda, no descarto la figura de cooperadora necessària, és més, insisteixo, jo crec que no pot subratllar-se ni cap a un cantó ni cap a l'altre, donat que no es va complir la garantia d'investigació. I després, per altra banda, volia obrir un altre element. Jo crec que aquí el valor de tota aquesta història per acabar desentramant realment recau a l'Helena. Realment em sorprèn que en tota aquesta investigació no s'hagi posat el focus en l'Helena i en esbrinar el mòbil i les circumstàncies que hi hagueren darrere d'aquest tràgic fet. I finalment també em sorprèn la vinculació que tenia la Montse amb els llibres, i dic que em sorprèn en el sentit que ella tenia una especial devoció per el que he pogut conèixer per Isabel Clara Simó, no? I com d'alguna manera doncs sí que ella tenia determinats llibres que la seva mare li facilitava, i com en un determinat punt tots aquests llibres desapareixen i passen a ser substituïts per material proporcionat també per una persona molt pròxima del seu entorn, de la que ella parla com aquesta espècie de líder, no? I per tant, en aquest sentit, crec que són elements que també ajudarien a d'alguna manera traçar aquest puzzle,
un altre element,
aquest trencaclosques.
Gràcies. Un altre element que la doctora Caral també apunta que ens podria ajudar també és que podríem fer una crida per recollir textos.
Sí, per recollir textos d'altres sospitosos, perquè moltes de les anàlisis no s'han pogut fer perquè no teníem suficient mostra d'altres sospitosos. Per tant, si algú té textos, cartes, postals, el que sigui d'aquells moments d'altres sospitosos i ens ho fessin arribar, nosaltres estaríem encantats de poder fer una investigació d'aquests altres, i això sí que podria intentar reobrir el cas. Això sí que seria suficient evidència perquè indicaria a altres persones.
Perquè això és el que ara necessiteu, no? Intentar aconseguir aquestes proves per reobrir el cas.
Sí, efectivament.
Sí, la situació és la que us deia al principi, no? És el peix que es mossega la cua. Els jutjats et diuen, si la policia no em porta proves noves, jo no puc reobrir el cas. Vas a la policia i la policia et diu, jo si el jutge no m'ordena que investigui, no puc investigar. I per tant, peix que es mossega la cua i queda't amb un pam de nas, perquè almenys està muntat això a nivell institucional, a nivell judicial o policial, o com li vulguem dir, doncs que els uns es van passant la pilota als altres i aquí ningú fa res.
Per això fem aquesta crida, per demanar doncs ajuda a tots els sabadellencs que intenteu doncs fer memòria, si teniu textos, si teniu qualsevol dada, algun record associat a aquests fets, contacteu al 93 747 87 87 o ens envieu un correu electrònic a l'adreça informatius@radiosabadell.fm. Fem una pausa.
Això, recordem, va ser el desembre del 2001, fa 17 anys ja.
Continuem doncs conversant, intentant doncs fer aquesta crida per demanar proves. Ara també ens comentaven, no només cartes, també vídeos. Recordem, va ser l'any 2001, així que tothom que tingui doncs imatges o fins i tot gravacions a cassets de l'època servirien.
Sí, sí, efectivament. Tot, qualsevol material lingüístic en el que ells apareixen parlant o escrivint, tot ens podria servir per comparar-ho amb les mostres dels anònims.
Tina, jo volia també que ens expliquessis l'escarnissament, no?, que va haver-hi també amb l'Helena, perquè això també denota el perfil del possible doncs, assassí o assassins.
M'agradaria que parlés l'Imma, que veig que directament apunta i afegeixo.
No parlo. Sí. És el que jo feia menció abans.
Jo fonamentalment, Raquel, una mica en el que estàs apuntant, jo crec fins i tot que hi hagués pogut haver algun tipus de mòbil sexual, és a dir, tot apunta, no?, d'alguna manera, no descarto aquesta motivació perquè malgrat que fou organitzat, després també hi ha una estructura maldestra, no?, en tot plegat, i d'alguna manera és també com posar el ventilador i espargir una mica, perquè realment apareixen, insisteixo en el que deia també en el relat del principi, molts elements connectats que encaixen en tantíssimes coses, no?, que no ens podríem estendre probablement només en l'especial d'avui. Per tant, jo crec que en aquest sentit hi ha efectivament, i no només hi ha un acarnissament físic, segons apuntaven, les proves o poques proves de les que es disposa doncs, amb cremades i amb elements doncs, més desagradables, que la família Jovany ho sap bé, però després també jo crec que també hi ha, insisteixo, un profund dol moral, no? I crec que amb dues coses han de ser contemplades aquí.
En canvi, no es va trobar o no es va poder comprovar, no?, l'assetjament sexual.
De fet, quan es fa l'autòpsia es descarta molt ràpid aquest el mòbil sexual, però de fet el que no es troba són restes de semen, però això no vol dir que no hi hagués una agressió sexual utilitzant un preservatiu. I de fet el fet de que a l'Helena li donessin aquest còctel de benzodiazepines, ella li donen un còctel amb tres principis actius diferents de somnífers, i ella en aquest estat no hauria pogut defendre's, o sigui, no haurien d'haver aparegut restes o mostres de resistència, perquè si hi hagués hagut una agressió sexual hagués sigut si utilitzant preservatius sense restes d'ADN, i com ella estava en un estat de somni profund, tampoc de defensa. I pensem que això es va descartar massa de pressa, tenint en compte que si bé és cert que no hi ha proves de que hi hagués una agressió sexual, tampoc hi ha proves per descartar-ho. I en aquest sentit, nosaltres al principi, quan vam començar a investigar els anònims, ens feien pensar en una cosa grupal, en un joc que se'n va de les mans. Això que llegia abans el Joan, l'Helena la citaven per, una, per, un, per una tercera cita en la que li resoldrien el misteri. El que passa és que investigant, parlant amb experts en toxicologia sobre el còctel que li van donar a l'Helena, veient que no es podia descartar l'agressió sexual i sobretot pensant que han passat tants anys i que ningú ha parlat, a nosaltres ens fa pensar que cada cop pensàvem que era menys probable que hagués estat un grup de persones, de quatre persones, com pensàvem al principi, els quatre, aquells quatre interrogants que hi ha a l'anònim, perquè al cap i a la fi l'Helena, després de fer aquest joc, si és que van fer aquest joc, després de donar-li les drogues, no estava morta. Ella estava, ni tan sols estava en coma, estava en un estat de somni profund. El que parlàvem abans de l'acarnissament, al final els assassins o l'assassí van ruixar-la amb un inflamant que podria ser colònia, la van cremar com intentant esborrar les proves d'una forma molt matussera, i llavors ella mor perquè la llencen del baix del terrat. En una situació així, si haguessin sigut un grup de 3-4 persones com pensàvem al principi, clar, no haurien estat 4 persones que la llançaven. Llavors se'ns fa difícil de creure que després de 17 anys ningú hagi parlat, ningú hagi tingut una mica de mala consciència, no? Perquè, no sé, potser dos la van llançar i dos només hi eren allà, i totes aquestes coses ens han anat distanciant de la primera hipòtesi del joc que se'n va de les mans, tot i que ens segueix desconcertant molt el tema dels anònims, perquè no es pot entendre com una manera d'anar provant les dosis, perquè al principi pel Joan ens vam enterar que el primer anònim també van acompanyat d'una orxata, que això la policia al principi no ho sabia.
Sí, la policia sabia que hi havia orxata, tothom ho sabia. Jo el que vaig descobrir revisant els xats que tenia l'Helena, o sigui, els rastres que havia deixat els xats, en aquella època no hi havia doncs WhatsApp ni Facebook ni aquestes coses, però sí que xatejava molt i
bueno,
vaig trobar que,
no?
que explicava amb un amic seu, doncs, que se l'havia pres l'orxata. Que això ho vaig anar a dir a la policia i als Mossos i em va dir... Vale.
És aquesta sensació que transmet el Joan, que sempre teníem, no? De que cada cop que havia algú no et feien ni cas, ja. No podies dir d'allò, com els ordinadors mateix, no hi havia altres persones que podien tenir alguna cosa a veure amb els fets, no es va tampoc mai investigar els ordinadors de ningú. Perquè, com dèieu abans, quan hi ha la detenció de la Montse, jo crec que entre ells, aquest suposat grup, entre ells, suposo que també a part de telèfon i d'allà també tenen altra manera de comunicar-se. Mai en cap moment es van investigar els ordinadors de totes aquestes persones. Mai.
En tot cas, Iago, tu deies, no?, que o sigui, amb el temps que ha passat, ningú, no?, si fos un grup, ningú, no?, algú hauria... No? Es podria pensar que algú s'hauria anat de la llengua o algú hauria explicat, però sí que és cert que hi ha un grup, o sigui que hi ha una colla de gent, la gent de la secció Natura de l'OES, els que tots coneixem, si voleu els anomeno, si no cal, però...
Jo crec que hi ha quatre persones en si més que aquest d'allò, són quatre.
Més un encobridor global, diguem-ne, no?, que fa una mica com de pare de la colla, que o sigui, aquesta gent sí que ha tingut un hermetisme total i absolut, i que quan tu com a investigador has intentat parlar amb ells, doncs t'has trobat amb el que t'has trobat. Cada cop que ara fa poc es va fer un programa a Catalunya Ràdio, no van voler intervenir-hi.
Línies obertes a Ràdio Sabadell, si algú de la UES o de l'entorn vol trucar, vol contactar, el 93 7 400 87 87.
O sigui, el que sí que, no, que diguem-ne, ens confirma que hi ha un grup, que és un grup que està identificat i que es tanca hermèticament i que es blinda i s'autoprotegeix.
No,
si jo fos acusat d'un crim que no he comès o amb el qual no hi tinga res a veure, vamos, m'explico del dret, del revés, i les vegades que faci falta, i li explico a Déu i a sa mare que jo sóc innocent i explico tots els detalls de què vaig estar fent jo aquells dies de les vegades que calgui, des del moment en què hi ha aquest bloqueig, aquest hermetisme, aquest autoencobriment. Sí. Mira, a mi deixa'm sospitar.
Un altre que tema no vol dir acusar. Els de les coartades. No hi ha coartades. Iago, dic que aquell estelló, aquest grup que diu el Joan i la persona que jo sempre menciono, no hi ha coartades pel dia dels fets.
Jo volia matisar una coseta, que és que és cert el que diu el Joan, que hi ha hagut molt hermetisme. Jo, que, bueno, que és millor no esmentar els noms, però jo sí que és veritat que amb un d'ells, que és l'únic que ha volgut per a nosaltres, i que aquesta sensació de voler explicar-ho tot, jo sí que la vaig tenir. Vull dir que, com a mínim, una d'aquestes persones va parlar amb nosaltres i, com a mínim, es va explicar.
I què et va explicar?
Vaja, defensar la seva innocència i explicar-nos el que va fer i tal.
Tina, que volies afegir alguna cosa?
Sí, jo volia apuntar diverses coses importants. En primer terme, sobretot incidir molt en la part de entrega de qualsevol detall, de qualsevol qüestió. Fonamentalment es preservarà l'anonimat, que crec que és un element important a dir antena, perquè tot aquell que vulgui fer entrega del que vulgui sàpiga que se li respectarà profundament, fonamentalment per una qüestió de protecció de dades i també per la vinculació del que estem parlant avui aquí. Després, per altra banda, jo també volia dir quelcom que em sembla que lliga una mica tant respecte a la darrera aportació de l'Imma com de la família Jovany, i és el següent. Jo crec que es va produir un abús de confiança, no? Criminològicament crec que és l'element un dels més importants que puc aportar avui aquí. Normalment quan parlem, jo que he treballat la criminologia feminista, oi? I aquesta voluntat com a investigadora d'igualar i de demostrar que hi ha elements que d'alguna manera valen també aquesta part negativa de l'ésser humà a la dona i que es produeix, jo crec que no és ben bé el cas que parlem nosaltres avui aquí. Crec que aquí la criminologia feminista no hauria de ser allò que sustenta un possible homicidi per part d'una dona. No crec que probablement, i en aquest sentit dono la raó a família Jovany quan manifesta que no sempre en una organització hi ha d'haver un trencament de silenci. Normalment, justament, en organitzacions molt ben estructurades, molt ben armades i sobretot en el cas suposat de que fos una qüestió aïllada, doncs probablement el que es voldria enterrar és amb absolut silenci, no?
Però és que precisament aquest és un dels aspectes que em sorprèn de l'entrada de la Montse a la presó, perquè jo evidentment no hi entenc gaire, però entenc que algunes investigacions a vegades consisteixen en apuntar a través dels mitjans, amb comunicats policials, unes hipòtesis del que podria passar i a partir d'aquí començar a investigar com es segueixen relacionant entre ells els sospitosos, els encausats. Clar, l'entrada de la Montse a la presó anul·la absolutament aquesta possible estratègia d'investigació.
I a més una estratègia d'investigació en la que aleshores no hi era per qüestions d'edat evident, però sí que és veritat que, insisteixo, cal posar molt el focus i fins i tot m'atreviria a dir la pressió ciutadana també. És a dir, estem parlant d'un assumpte sense resoldre. Qualsevol dels que estem asseguts aquí després d'un desgast emocional de tantíssims anys, si ens prenen una persona estimada en qualsevol dels casos, seria terrorífic. Deixes a famílies en el més absolut desemparament. Per tant, cal, és urgentíssim que aquest cas es posi damunt de la taula i s'investigui. No per en cap cas desdir potser línies inicials i per tant en aquest sentit no afavorir o desfavorir, sinó fonamentalment arribar a la veritat que crec que tots els professionals que acompanyem avui aquí a les famílies ens interessa i és el que per suposat posem damunt de la taula amb urgència.
Clar, en aquest sentit, Joan i Imma, no sé si és difícil tancar el dol. No, quan el cas encara no està resolt, hi ha tants dubtes, tants interrogants.
Bé, a la família Jovany mai ens ha mogut ànim davant, per la manera com som de ser, com ens hem criat, els valors que tenim no hem sigut que trobin els culpables i els tanquin a la presó i s'hi podreixin per sempre més. No és aquesta la nostra actitud.
Però tu
realment el que els
sí, no?
Hi passi o deixi de passar als responsables autors d'aquest crim a nosaltres no ens canviarà la nostra situació o la pèrdua de l'Helena, però el que sí que fot de tot això és que, i sobretot pensant en els meus pares, vull dir que no, una de les coses que no toca mai a la vida és que un pare o una mare enterrin un fill. però que a sobre d'això no puguin tancar el dol, no puguin saber doncs això, no? què va passar els darrers, en aquest cas estem parlant de darrers dies de vida de l'Helena, no poder tancar el dol, no poder-se'n acomiadar, doncs, bueno, això sembla que tothom pot entendre que és fotut i que ningú voldria trobar-s'hi, no?
Sí, jo penso igual que el Joan, vull dir que el que volem és saber la veritat, arribar al fons de la qüestió, i jo sóc la primera que ho he dit sempre, si volem saber la veritat, pare que Déu és, perquè sabem que la Montse és innocent, que ella no va cometre aquest crim, i que ja l'assassí d'Helena Jubany està lliure en aquests moments, i volem saber la veritat i que es porti tot de nou, es torni a investigar i es porti tot a judici. No ens mou, com diu Joan, ni cap set de vengança, ni... No, saber la veritat i poder, doncs, arribar al fons de la qüestió. Jo crec que una cosa tan senzilla com això, saber la veritat i que es torni tot a investigar, perquè recalco, l'assassí d'Helena Jubany està lliure en aquests moments.
Clar, trobar les respostes, no? I la Pau. Tina, volies afegir alguna cosa? I
volia només apuntar per acabar que el que no afavoreix tampoc el tancament del dolor, lògicament, és pensar en aquest abús de confiança que jo aportava, no? Que significa al final que d'alguna manera obres la porta o ja era dins la persona en la que d'alguna manera doncs, recau la sensació de que potser doncs, aquestes persones que s'han perdut s'han vist profundament vulnerades, no?
Doncs des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Sabadell, demanem a tots els sabadellencs i sabadellenques que s'impliquin, que ajudin doncs, a trobar aquestes respostes a aquestes proves, a aquesta ajuda per a aquestes famílies. Moltíssimes gràcies a tots, al Joan Jubany, a la Imma Careta, al Iago García, a la Cristina Font, a la doctora Sheila Caral i al nostre company, el Pau Duran, per explicar-nos el cas, per recordar, per fer memòria i per intentar doncs, trobar algunes respostes. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Bon dia.